Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli. Un diumenge més ens disposem a comentar la litúrgia de la missa d'aquest dia del Senyor. Avui ho farem del diumenge 13 de durant l'any. Gràcies per acompanyar-nos en la sintonia de Ràdio Estel. Tenim mossèn Ramon Sàrries, que és estudiós de la Bíblia i rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra, per a fer-nos els comentaris a les lectures. I li ho agraïm molt. Benvingut i gràcies per ser de nou amb nosaltres. Li vam agafar la paraula. Bueno, fa uns diumenges que va venir, doncs hem tornat a convidar-lo. Gràcies.
És un goig participar-hi. Estar amb vosaltres i amb tots els oients.
Gràcies, mossèn Sàrries. La tècnica a les bones mans de l'Àlex Alsina. Presenta i condueix la taula de l'Evangeli Maria Marín, qui els està parlant. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 13 de durant l'any és del segon llibre dels Reis i del capítol 4.
Un dia Eliseu passava per Sunam. Hi havia allà una dona benestant que l'obligà a quedar-se a menjar a casa seva. Des d'aquell dia, cada vegada que Eliseu hi passava, s'hi quedava a menjar. Llavors, ella digué al seu marit: «Estic convençuda que l'home de Déu que passa sempre per casa nostra és un sant. Fem-li una petita habitació d'obra a la terrassa, posem-hi un llit, una taula, una cadira i un llum, i cada vegada que vingui podrà retirar-se allà». El dia que Eliseu hi anà, es retirà en aquella habitació i s'hi quedà a dormir. Llavors Eliseu digué a Gisei, el seu criat: «Què podem fer per aquesta sunamita?» Gisei li respongué: «Mira, no té fills i el seu marit ja és gran». Eliseu li va dir: «Crida-la». Gisei la cridà i ella es presentà i es quedà a l'entrada de l'habitació. Eliseu li digué: «L'any que ve, per aquest temps, amanyegaràs un fill».
El text forma part de l'anomenat cicle d'Eliseu i aquí és dins del relat del fill de la sunamita, una dona que acull el profeta de manera esplèndida. Ell li diu a aquesta dona estèril que tindrà un fill. En aquells temps, mossèn Sàrries, això devia ser per una dona estèril, devia ser com espectacular, de dir, serà...
El dia.
Sí, 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 sí.
Perquè una dona, en aquell temps, que fos estèril, era la fosca,
sí, sí,
la vergonya.
Sí, sí, sí.
I és una situació que surt repetida a la Bíblia diverses vegades. Personatges que no tenien fills, que eren bones persones, i que Déu acaba beneint-los i es beneix donant-los un fill. I aquest és un d'aquests relats que s'enquadren en aquesta línia. Eliseu era aquest profeta, que segonament aquí surt en el text, un home de Déu. En el llibre dels Reis s'expliquen diversos miracles o prodigis que havia obrat Eliseu. I aquest d'avui és molt bonic, és un text molt sensible, molt... És que només imaginant-ho sol ja t'il·lusiones. Eliseu passant per aquella petita població, Sunam, al sud de la muntanya del Tabor, tant al nord de Palestina, acollit per aquesta dona benestant, diu, la família arreglada. Bé, el va convidar, s'hi va quedar. Quan passava per Sunam es quedava a casa seva. Aquesta dona devia estar agraïda d'Eliseu, de les seves paraules potser de consol que li donés, i li diu al seu marit de preparar-li una habitació. Però, a més, això, ben arreglada, perquè li va posar de tot, eh? Posa, bueno, llit, taula, cadira, llum, una taula, una habitació arregladeta. Podien fer-ho, i ella s'hi va ben acollit. Bé, fins aquí la cosa va bé. Doncs, esclar, doncs, si li desvetlla a Eliseu, com puc recompensar aquesta dona? Tenia de tot. I el criat de Eliseu, el Isaí, aquest, diu, oh, té de tot, no té cap patir. Però hi ha una cosa que no té. No té fills. Llavors ell pregarà a Déu, com en altres vegades a la Bíblia, Déu beneirà aquella persona amb el dol d'un fill. Pensem a Abraham i Sara.
Sí.
Amb la mateixa expressió, eh? Diu, l'any vinent tornaré i la teva dona tindrà un fill. Guaita. O bé pensem la mare de Samuel. Hi ha aquests personatges, la mare de Samsó, hi ha aquests personatges a la Bíblia, i quan ja no parlem dels pares de Sant Joan Baptista o la Verge Maria. La Verge Maria és diferent perquè és una jovenassa, els altres tots eren grans. Per aquest cas, aquesta dona ja gran, seu marit vell, Déu els beneix i tenen un fill. Aquí el llibre no continua, el llibre no continua aquí, però clar, el relat és molt bonic, perquè llavors passarà una cosa, que aquell fill morirà. I Eliseu farà que Déu torni a la vida el fill de la tsunamita. O sigui, d'alguna manera, li dona dues vegades aquest fill que aquella tsunamita, bona dona, s'havia fet mereixerosa d'aquest fill davant de Déu i havia acollit a Eliseu, a Súbia.
Quina lectura hauríem de fer avui dia aquesta paraula de Déu? Què és dir? Com l'hauríem de copsar avui dia, aquest acolliment per part de la persona, sense esperar res del profeta, en aquest cas? Com hauríem de viure nosaltres?
Jo aquesta lectura, més que en aquesta línia que apuntes tu, d'acolliment, que també, avui que està a l'ordre del dia l'acolliment, potser no està tant a les nostres mans, però sí a nivell del social, l'acolliment dels refugiats. Aquests... Però hi ha també un altre, pensament. L'acolliment del fill que puguem tenir, que una mare, que una noia pugui tenir. Avui, malauradament, hi ha molta resistència a tenir fills. Els tenim grans ja. Llavors, clar, aquest pensament del fill com a benedicció de Déu no es té massa. Alguna vegada en trobes algun que sí.
Sí, 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 clar.
No fa gaires dies, a l'església d'Andorra, hi havia una parelleta que estaven resant, on em vaig acostar, i es coneixia. I estaven tan contents, i m'ho sentia amb una alegria. Esperem un fill. N'havien perdut un.
Sí.
Havien perdut el primer que esperaven, i ara aquest semblava que això funcionava bé. L'alegria de que poder-te dir, esperem un fill. Aquella dona, la tsunamita, va ser per ella una benedicció tenir un fill, com havia sigut per les altres mares que trobem a la Bíblia. Quan Déu beneeix una persona, una dona, un signe de benedicció, especialment, el tenir un fill. I un signe de consagració d'una dona a Déu, en la vida religiosa, és renunciar a tenir fills pel regne de Déu. Renunciar a tenir fills per regne de Déu. O sigui, la renúncia que comporta la vida religiosa és renunciar per l'amor a Déu. L'amor a Déu per sobre. I arribar a renunciar a aquest do que Déu et pot fer de tenir un fill.
Molt bé, doncs...
Són lectures que...
Sí, 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 molt interessants. Però sempre el programa, com vostè sap molt bé, ens agrada conèixer l'hermenèutica, no? L'aplicació als nostres dies, quin sentit... Perquè, clar, distan molts anys, com els oients saben molt bé, d'aquesta experiència de la tsunamita als nostres dies. I, per tant, una dona diu, bé, jo això com ho puc viure? Quin sentit té per mi per la vida cristiana? I per això sempre pregunto.
Llavors la pregunta teva té també la mare que té un fill saber donar gràcies a Déu del fill que ha tingut.
Clar, clar, també.
Demanar pel fill i saber donar gràcies al fill que ha tingut. Esclar. Potser aquest sentiment, temps enrere, potser hi era més, perquè d'alguna manera doncs, la vida familiar tenia unes altres dimensions i es valorava, més aquest sentit, diguem, de família, de nucli familiar. Avui dia, com que el treball comporta una absència dels esposos de les cases, llavors a vegades aquest tipus, aquest nivell de vida familiar es veu una mica més enterbolit. A mi em feia pena aquests dies passats, quan llegies doncs, que hi ha hagut parelles que en ocasió del confinament doncs, han malviscut, han trencat relacions, home, fills, precisament era l'ocasió d'haver gaudit més, d'haver gaudit més de la convivència i de l'amor que us tenim.
Clar, clar que sí. Això
et fa pena.
És un missatge, sí.
Pues és la nostra societat, eh?
Sí, sí. Bé, continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 6è.
Germans, tots els que hem estat batejats en Jesucrist hem estat submergits en la seva mort. Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort, perquè, tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare, va ser ressuscitat d'entre els morts, també nosaltres emprenguem una nova vida. I si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb ell. I sabem que Crist, un cop ressuscitat d'entre els morts, ja no mor més. La mort ja no té cap poder sobre ell. Quan ell morí, moria el pecat una vegada per sempre, però ara que viu, viu per a Déu. Igualment nosaltres, penseu que sou morts pel que fa al pecat, però viviu per a Déu en Jesucrist.
Pau continua la seva decidida doctrina de la salvació per la fe en Crist. Ara ho fa mitjançant el qual els cristians s'han incorporat a Crist i amb ell han passat de la mort a la vida.
Sí, sí. Mira, fer baptisme. Fer baptisme. Dues paraules que van ben agermanades en aquest text de Sant Pau. La fe en Jesucrist, ser batejats. Per tant, serà simbòlicament morir a la vida d'abans. Clar, pensem una cosa, clar, aquí també quan diem això, deixeu-me dir abans una cosa. Aquest text, evidentment, està pensant Sant Pau, està escrivint Sant Pau a persones que s'han batejat adultes. Llavors, el concepte de morir al pecat, de morir a la vida terrenal, té un sentit ple. Clar, si nosaltres pensem en el baptisme d'un infant, pobrissonet, no. Té una altra dimensió, el baptisme d'un infant. Però en aquest cas, que són persones que venien del paganisme, persones que s'han convertit, doncs batejar-los, suposar, submergir-se, diguem, en la mort i resurrecció de Jesús, vol dir morir a tot el que havia estat la seva vida d'abans, morir al pecat, per començar una vida nova, una vida segons Jesucrist. El concepte de baptisme de mort i vida és pensar en persones adultes que han viscut la seva vida allunyats de Déu i que amb el baptisme comencen una forma de vida nova.
Clar, potser algú que ens escolta ara diu, ah, i per què no es bateixen quan són grans, que tinguem consciència d'això? Ara, això és un altre tema, ja ho sé.
Sí, no.
Però és... podria tenir alguna persona que ens escolta ara, podria fer-se aquesta pregunta?
Jo podria fer-se aquesta pregunta i tindria tota la raó de formular-se-la. I té també, per part del qui arriba a la maduresa, qui arriba a la fe, vull dir, qui arriba a la conversió ja d'adult, és aquesta la línia que li pots encarar.
Clar.
Quan tenim a les esglésies que tenim aquí un dels cartells que tinc a la cartellera, que m'agrada anar-la canviant, diu, vull ser cristià, què he de fer?
Molt bé. Claro,
vull ser cristià. Si a mi em ve una persona gran que es vol fer cristiana, ha d'entendre, evidentment, que ha de deixar l'estil, el pensament, la forma de vida que estava fent fins ara, per començar la forma de vida segons Jesucrist, segons la bona nova de l'Evangeli. Morir al pecat per començar a viure la vida de cristià. I això és una mica el que els diu Sant Pau als cristians de Roma. Diu, cal morir al pecat per a viure la vida de Déu. I farà servir un vocabulari que no és fàcil, però que és molt gràfic. Ell parla, per exemple, que el batejat és un co-crucificat amb Jesucrist. És un co-sepultat. És un co-hereu del regne de Déu. Un co-glorificat. O sigui, amb Crist, Jesús va morir, nosaltres morim. Jesús va ressuscitar, nosaltres ressuscitem. Jesús està glorificat, nosaltres serem glorificats. I viure com? Viure amb Jesús, compartir la vida de Jesús.
Mossèn Sàrries, vostè creu que a la nostra quotidianitat, els que volem ser cristians, els que volem ser seguidors de Jesús, fem aquesta reflexió tan bonica que vostè acaba de fer ara? Tenim consciència realment el que significa el seguiment de Jesús?
Et diré una cosa, Maria. Els que som cristians hem d'entendre més fàcilment que ens puguin venir dificultats, mals de caps, problemes. I jo no entenc que un cristià li pugui dir a Déu Nostre Senyor, per què em passa a mi això? Aquesta pregunta que ens han fet o ens fan, per què em passa? Escolta'm, jo sóc bona persona, jo vaig a missa, jo compleixo. Precisament, perquè si tu ets bona persona, compleixes i vas a missa i vols seguir Jesús, si Jesús va passar la passió i Jesús va passar la mort, nosaltres co-crucificats, co-sepultats amb Jesús, co-ressuscitats amb Jesús, perquè un dia serem cohereus d'ell a dalt al cel. Però serem cohereus a dalt al cel, però aquí baix haurem tingut de passar per tot
i
això.
I vostè, quan es troba en un cas així, que una persona diu, per què em passa a mi això, li comenta, li diu això...
Quina
resposta rep per part d'ell?
Saps què passa? Això la gent els hi pots raonar més no quan ho estan passant, abans o després, potser després més encara. Quan ho estan passant, l'estat d'ànim de la persona no t'accepta tant això.
No està receptiu.
Hi ha un exemple fabulós a la Bíblia, que és Job. Job, que era una bona persona, de patacades de tots costats, i en aquell moment, Job li costa d'entendre-ho, i es revela i li diu a Déu Nostre Senyor, no, escolta'm, que no pot ser, no hi ha dret, jo sóc just, això no m'ha de passar. No, després ho entendrà. Quan ja haurà passat, tu ets més gran i tu em fas participar de la teva vida. Fer-nos participar... Déu ens fa participar de la seva vida, però també de sols mals de caps,
clar,
com Jesús va fer.
Sí.
Llavors és més lògic això, per un cristià, els mals de caps, que no pas dir-li a Déu Nostre Senyor, ni per què em passa això?
Clar. Sí. Molt, ha quedat molt clar, molt ben explicat, mossèn Sàrries. Gràcies. hauríem de continuar endavant escoltant l'Evangeli, però abans seria el moment de recordar als oients doncs, que estem comentant aquesta litúrgia d'avui, diumenge 13 de durant l'any, litúrgicament parlant, amb mossèn Ramon Sàrries, que és estudiós de la Bíblia i rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Ara sí, l'Evangeli segons Sant Mateu i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «Qui estima el pare o la mare més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui no pren la seva creu i m'acompanya, no és bo per venir amb mi. Els qui vulguin guardar la vida en poder seu la perdran, però els qui, per causa meva, l'hauran perduda, la retrobaran. Qui us acull a vosaltres, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels profetes. Qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels justos. I tothom qui doni un vas d'aigua fresca a un d'aquests petits, només perquè és el meu deixeble, us ho dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa».
Part final del segon dels grans discursos que Mateu posa en llavis de Jesús, el sermó de la missió. Jesús afirma la radicalitat que suposa seguir-lo. També promet que tindran premi per part de Déu els que acullen els que Jesús envia a predicar. Actualitzem totes aquestes paraules. Si li sembla, mossèn Sàrries, digui.
Oh, ben, per on vols que comencem? Aviam.
Per on vulgui vostè. Té la paraula.
Aviam. Quan llegim aquest evangeli, pot semblar-nos... Jo em fico al puesto d'un pare o una mare de família amb els seus fills, assegut a baix del banc de l'església. No, ara dret, perquè és l'evangeli, estem drets. Diu, qui estima el pare i la mare més que a mi, no és bo per venir amb mi. Cuidado. No. Soneu una duresa exagerada, evidentment. Ara, cap forma ideològica ni religiosa ha valorat tant l'amor de família com ho trobem a l'Evangeli. Pesada aquesta frase. Aquí veritablement, doncs, ha valorat la família, l'amor dels esposos, la vida familiar, i ha utilitzat els manaments. En el Decàleg, aquests manaments que van acompanyats d'una promesa d'una recompensa, és el quart manament, estimar el pare i la mare. I és veritablement on hi ha la base de l'amor. No podem pensar que estimar Déu sobre totes les coses disminueixi el nostre amor a la família, no ho hauria de fer. Més va al revés. Com més s'estima Jesucrist, com més s'estima Déu, més estimem la família, els pares, els fills, els amics.
Clar.
Perquè aquesta estimació, aquest amor, i Sant Joan ho diu molt bé, té la seva arrel en Déu. L'amor ve de Déu. L'amor és Déu. Participem d'aquest amor de Déu. Als esposos els diríem moltes vegades a les celebracions del matrimoni que la seva vida ha de ser una imatge de com Déu estima els homes. Ja ho fiquem, ja ho fem difícil. A veure, els capellans ens hi posem. Ben difícil. Però sí, sí. La vida dels esposos hauria de ser una imatge de com Déu estima els homes. Per tant, no es tracta de que haguem de renunciar, de deixar d'estimar. No. Ara, la crida, evidentment, del sacrifici de l'apòstol, el qui és cridat, hi ha un moment que sí que haurà de renunciar per poder seguir. Per poder seguir un bé més elevat encara, que és el cas de la vocació, per exemple, la crida de l'apòstol, que fora una primera dimensió d'aquest text, la crida de l'apòstol. I aquí també un concepte, i és el concepte aquest de perdre o guanyar la vida, perdre o retrobar la vida. Aquell que vol conservar la vida, aquell que la perd, si la volem conservar materialment, humanament. I aquell que materialment, humanament, està disposat a renunciar a la seva vida, aquest és el que la guanya. Aquest és un text vocacional. Aquest és un text vocacional. Quan Déu crida, hem d'estar disposats a seguir-lo. Hi ha altres passatges a l'Evangeli. Aquell jove, ho seguiré, o... Diu, com hi diu allò? Què he de fer per tenir la vida eterna? Ho compleix els manaments. Després diu, ja ho faig. Diu, pues molt bé. Diu, ben el que tens, segueix-me.
Què em falta?
Ara no. Diu, Jesús em va dir, vine, vine amb mi. Diu, espereu, que em vaig a veure el pare i la mare. Sí, diu, sí. Gireu. Diu, espera't, el pare i la mare. Diu, si vols, tens que faci la seva vida. Tu et crido. Hi ha aquestes pinzellades de radicalitat, però no pas per enfonsar el matrimoni, per enfonsar la família. No, 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 al contrari. Al contrari. L'arrel forta de l'amor a la família, de la família, és precisament l'amor de Déu que hi ha entremig. I això ho hem de tenir molt present, això no ho podem descuidar. Després hi ha un altre segon aspecte, que és aquest de l'acolliment, de l'hospitalitat. Qui acull un d'aquests infants m'acull a mi, perquè aquest aspecte que ja ha sortit a la primera lectura avui, sí. Aquella lectura de la Tsunamita,
sí.
També és un aspecte que ho hem de tenir en compte, eh? Acollir, ajudar, col·laborar, sobretot amb els enviats de Déu, eh? Amb tots, eh? Però també amb els enviats de Déu. Acollir els altres. Una de les obres de misericòrdia, acollir els peregrins. Una de les... Sí, clar. Estem aquí. Conseqüència de tot això. Qui estime, aquest amor s'expandeix. Ho hem dit tantes vegades. L'amor és com aquell llum que tu tens encès. Però si d'aquell llum pots anar encenent-ne moltes altres candeles, pots expandir aquell llum. Hi haurà molta més claror entorn nostre. No ens limitem només per nosaltres mateixos, ens obrim de cara a les persones.
Com vostè ho explica, queda molt clar. Ja li dic jo. I els oients estan dient, molt bé, però, no sense àries, siguem pràctics, siguem realistes. Quan aquestes experiències ens toquen a la nostra vida personal, lo del pare, la mare, l'acolliment, la família, tot això que ha parlat, no ens cal, potser, tenir present molt la fe i una vida espiritual de pregària, de relació amb Déu, perquè si no, com ho podem acollir tot això quan, per exemple, un matrimoni podrà dir que el que més s'estima en aquest món són els seus fills, i amb raó, però el que vostè ha defensat ara està molt ben entès, però doni'ns alguna pista perquè l'experiència de fe cristiana ens ajudi a copsar aquesta... Ho he explicat bé, repeteixo, però aquell punt que faltaria quan tremolem, quan no tenim consciència del que estem vivint. Ens cal fer? Ens cal vida espiritual? Ens cal reflexió? Ens cal serenor? Què caldria?
El punt d'aquest que dius tu és aquest espiritualitzar aquesta convivència, aquesta situació familiar. L'home i la dona, els pares i la mare que s'estimen i estimen el fill, humanament, aquí hi ha la seva riquesa en aquest amor. Però espiritualitzem aquest amor. La pregària, la fe, ens ajuda a espiritualitzar aquest amor, que aquest amor sigui, o s'intenta que sigui, la imatge de com Déu ens estima els homes.
Sí.
Llavors, no, si aquest amor ha de ser així, no hi haurà cap home que doni una bufetada a la seva dona. Com li donaràs una bufetada a la teva dona?
Clar.
Si tu te l'estimes, com Déu t'està estimant a tu?
Sí, sí, sí.
Ara... No hi arribem aquí, ja també ho entenc. No,
sense res, el tornarem a convidar properament perquè ens acabem de parlar aquests temes tan interessants. Moltíssimes gràcies pel que ens ha explicat també i fins la propera.
Si no vol, sí.
També gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica del programa, i com no, també a vostès, amics oients del programa, pels seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Recordem la nostra adreça electrònica taulevangeli@radioestel.cat taulevangeli@radioestel.cat. I també felicitacions, demà és la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, felicitacions a tots aquests i aquelles que celebrin la seva onomàstica. Una abraçada a tots, adeu-siau, amics.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.